Bon dia. Després de 13 hores de feina, els bombers encara treballen en l'extinció total de l'incendi que ha destrossat una nau del polígon industrial de Binissalem i n'ha afectat dues més. Les tasques s'han complicat perquè hi ha risc de col·lapse. Com està la situació? Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. L'incendi ara mateix està controlat i estabilitzat. Fa manco d'una hora, els bombers han pogut entrar uns pocs metres dins el local i apagar alguns punts. Tot i que les tasques d'extinció continuen centrades a l'exterior de la nau número 14, un magatzem on hi havia sobretot material plàstic i que pertany a una empresa d'esdeveniments esportius. Els bombers intenten extingir el foc des de poc després de la 1:30 de la matinada, quan varen rebre l'avís. Després d'entrar i veure el perill que suposava, han decidit actuar des de l'exterior de la nau, apagant les flames a través de forats fets a les parets. S'espera que les tasques s'allarguin al manco durant tot el dia d'avui.
Gràcies, Laura. Continuarem pendents i de la darrera hora d'aquest incendi, mentre continua sense data el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma. Avui ha tingut lloc la primera reunió de la Junta de Seguretat del municipi d'ençà que la justícia va autoritzar aquest desnonament, i l'Ajuntament i la delegació del govern espanyol han començat a parlar del dispositiu necessari per treure de les instal·lacions les persones que encara hi viuen. Preveuen que es necessitarà el reforç policial d'altres comunitats per un desallotjament que es concretarà en les pròximes setmanes. Tot d'un ampliar amb aquests temes que marquen l'actualitat d'avui dijous 4 de juny. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Detenen a Calvià, l'administrador d'una de les principals plataformes criminals del web fosc.
A Crime Network s'oferien documents falsificats a accessos il·legals a serveis digitals. Tenia més de 100.000 usuaris registrats. El detingut ha ingressat a la presó.
El Consell de Mallorca demana al govern espanyol protecció per les hoteleres en presència a Cuba.
La institució insular ha expressat el seu suport a Iberostar i Malià, les dues companyies que han anunciat que deixen d'operar hotels a l'illa caribenya per les amenaces de sancions dels Estats Units. Reclama que els interessos balears puguin desenvolupar la seva activitat amb seguretat jurídica.
Vox no garanteix l'aprovació d'uns nous pressupostos a Palma. Guillermo Ortega, bon dia.
Bon dia. El seu portaveu, Fulgencio Coy, s'ha mostrat crític en l'equip de govern per la manca d'aplicació de mesures que havien proposat i no assegura que l'any que ve els hi donin suport.
A Eivissa, els ecologistes del GenGop alerten que l'ampliació de l'aeroport farà disparar el consum d'aigua molt per damunt del que admet AENA en l'avaluació ambiental del projecte. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Segons els ecologistes, les últimes dades que es tenen són de 2008, quan la terminal d'Escúdola va consumir 61 milions de litres d'aigua. El pla director de l'aeroport fixa un màxim de 7 milions de viatgers l'any, però ja l'any passat se'n van superar els 9 milions, així que la gent estan segurs que l'aeroport ja gasta molt més dels 90 milions de litres anuals d'aigua que es varen calcular al seu moment.
A Ciutadella, l'escola Margalida Florit ha creat una màquina de cartró que simula una màquina de retorn d'envasos. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Durant una setmana els alumnes han anat arreplegant els envasos que normalment llancen al contenidor groc. Ara els dipositen en aquesta màquina i a canvi obtenen un tiquet que simula 10 cèntims. Aquest sistema es posarà en marxa a Espanya a partir de novembre.
Tot això quan avui que hem sentit el germà del president espanyol, a David Sánchez, en el judici que té lloc contra ell, ha negat haver intervingut en la creació i adjudicació del seu lloc de feina a Badajoz. Tot d'una ho compten. Pel que fa als esports, Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
Avui l'Illes Balears Palma Futsal ha de guanyar si vol classificar-se per les semifinals del play-off pel títol de Lliga.
No queda altre resultat que no sigui la victòria. Els de Badillo rebran el Manzanares a les 7:30 al Palau d'Esport de Somos, un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. El guanyador s'enfrontarà a semifinals al Pozo Múrcia. En futbol, avui juga la selecció espanyola masculina, el penúltim partit amistós abans del Mundial, un partit contra Irak que disputarà a l'estadi Riazor a la Corunya a les 9 del vespre. El porter del Mallorca, Leo Román, podria gaudir d'alguns minuts i demà serà el torn d'Espanya femení. A Somos escoltaran la mallorquina Patri Guijarro en declaracions a IB3, on parla d'aquesta motivació especial que significa jugar contra Anglaterra.
En la crònica cultural vos explicarem la commoció que ha causat la mort de la dibuixant i directora franco-iraniana Marjane Satrapi, autora de Persepolis. Ha mort, diu la seva família, de tristesa. Repassarem la seva trajectòria al tram final de l'informatiu. Ara tanquem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui ens trobam en una jornada marcada per al sol amb permís d'algun núvol baixos, molt poca cosa en conjunt. El vent ha afluixat molt respecte d'ahir, bufa de mitjorn i ens permet tenir unes condicions marítimes bastant tranquil·les de moment, tot i que darreres hores de la jornada aquesta situació canviarà. D'altra banda, quant a la temperatura, avui la màxima girarà aproximadament entre els 26 i els 33 graus. I com hem dit abans, a darreres hores d'aquesta jornada, esperant que el vent torni a guanyar força, bufarà de gregal i això farà que al nord del territori la situació marítima torni a ser complicada. De fet, en vista la següent matinada, ja esperant tenir una situació marítima bastant més marcada per l'onatge al nord de cada una de les illes. D'altra banda, també al llarg de la matinada següent tindrem un augment de la presència de núvols. Ens arriba la cua d'un front i això provocarà, a part d'aquest augment de núvols, la possibilitat de precipitacions a diferents punts del territori. Precipitacions de caràcter local, això sí, i a mesura que ens acostem al migdia, esperant que el sol torni a guanyar protagonisme. També, en vista demà, hem de destacar una nova disminució del termòmetre, esperant que al llarg de la següent jornada els valors més elevats de la temperatura girin aproximadament entre els 23 i els 28 graus.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La policia local de Palma i la Policia Nacional comencen a treballar de manera conjunta per desallotjar els residents de l'antiga presó que no han sortit de manera voluntària. Avui s'ha reunit per primera vegada la Junta Local de Seguretat per coordinar el dispositiu policial. La reunió arriba després que divendres la magistrada autoritzés el desallotjament forçós i les pròximes setmanes hi haurà més reunions. A més, és probable que venguin policies nacionals de fora per dur a terme una tasca preventiva. Carme Moreno.
En la trobada s'ha informat als cats policials que el jutjat ha considerat acreditada l'existència d'un risc real i greu per les persones que viuen a les antigues instal·lacions. És per això que el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha encarregat als comandaments policials elaborar una proposta tècnica conjunta per complir en l'ordre judicial de desallotjament forçós en les màximes garanties de seguretat.
La operativa que se requiera tiene que depender del censo definitivo que haya en estos momentos y tiene que depender también, sobre todo, de la opinión que los cuerpos policiales tengan. Y lo que se ha dicho en la Junta de Seguridad es que se sienten que se reúnan y que diseñen ese operativo y que decidan ellos cuándo es el momento oportuno para cumplir ese mandato judicial.
El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha explicat que l'actuació es durà de manera conjunta entre els dos cossos policials. De moment no hi ha data per dur a terme aquest desallotjament forçós, però Martínez espera que sigui el juny.
I que ha de ser les pròximes setmanes, quan sigui aquest desallotjament final, i a banda també l'Ajuntament, recolzaran els serveis socials, però també actuaran amb infraestructures per tapiar definitivament l'immoble, el projecte ja s'està fent, tapiar, vigilar l'immoble perquè no se torni a ocupar i si hi ha una usurpació, actuar a les primeres hores de que això succeeixi.
El darrer recompte municipal apuntava que hi havia 80 persones vivint a l'antiga presó, però el primer edil té constància que aquesta setmana han partit més persones de manera voluntària.
I han de deixar fer feina en els professionals i, en aquest cas, a les forces de seguretat perquè decideixin quan. El que sí que els hi puc dir, abans d'ahir, vaig estar també per l'antiga presó, han desallotjat voluntàriament una sèrie de persones més. Entenem també que els pròxims dies també passarà el mateix.
Martínez ha insistit que l'Ajuntament posa a disposició de les persones que ho necessitin els serveis socials municipals i entre els recursos que Cort ofereix hi ha places residencials als albergs. També espera que el Bisbat, la Creu Roja i Metges del Món es coordinin per donar una resposta conjunta a les necessitats dels residents.
A Eivissa, mentrestant, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia ha desmantellat un assentament il·legal a la zona protegida del Parc Natural de Ses Salines. Les caravanes es van començar a instal·lar l'hora baixa de dimarts, coincidint amb el desallotjament dels darrers residents de Sa Joveria. L'actuació ha finalitzat amb 10 denúncies i sancions que oscil·len entre els 10.000 i els 30.000 euros. Carmen.
Segons han explicat els agents, tot i que les caravanes duien molt poc temps, ja s'havien acumulat fems i residus que suposen un risc per a la seguretat i l'entorn natural, com cuines, restes de fogueres, bombones de butà, bateries, instal·lacions elèctriques o generadors, entre d'altres. També s'han retirat caravanes i una tenda de campanya i una brigada de neteja ja ha actuat a la zona per retornar-la al seu estat habitual. L'Ajuntament de Sant Josep i la policia local inicien ara una campanya especial per detectar, denunciar i impedir la presència de caravanes fora dels càmpings legalment habilitats aquest estiu.
Aquestes notícies coincideixen amb la publicació de l'estadística d'execucions hipotecàries sobre habitatges, que han baixat un 23% a les Balears els primers 3 mesos de l'any, segons publica l'Institut Nacional d'Estadística. Això vol dir que de gener al març es van lliurar un 23% manco de notificacions d'embargament per no pagar el préstec al banc a començaments de 2025.
En total, durant el primer trimestre d'enguany s'han registrat 39 execucions hipotecàries sobre habitatges, 37 de segona mà i 2 de noves. Pel que fa a la totalitat de les execucions, no només les que afecten les cases, n'hi va haver 77, una xifra lleugerament superior a la de fa un any. La majoria d'afectats per les notificacions d'embargament van ser persones físiques no jurídiques.
Idò, precisament la crisi de l'habitatge i la situació administrativa irregular continuen agreujant l'exclusió social a Mallorca. Segons la memòria 2025 de Càritas, gairebé la meitat de les persones ateses per l'entitat, un 49,5%, comparteixen habitatge amb altres famílies o persones, mentre que un 57% es troben en situació administrativa irregular.
Durant l'any passat, Càritas va atendre 10.000 persones, de les quals prop de 7.000 varen rebre un seguiment continuat. A més, un 44% va acudir a l'entitat per primera vegada. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha advertit que la pobresa és cada vegada més complexa i afecta especialment persones en edat laboral i a dones. De fet, gairebé la meitat dels usuaris tenen entre 36 i 65 anys.
El volum de la pobresa és molt alt, va en augment, i desplaça una sèrie de gent que estava acostumada a viure dignament, decentment, amb molta normalitat, però que en aquest moment es troba avassallada per una situació d'injustícia global, col·lectiva.
La precarietat laboral, l'elevat cost dels lloguers i les dificultats per accedir a un habitatge digne són alguns dels principals factors que perpetuen la pobresa i l'exclusió social a Mallorca. La directora de Càritas és Esther Romero.
La vivienda, l'epicentro de la desigualdad. Un impactante 49,50% de las personas atendidas por Cáritas viven en viviendas compartidas. No son hogares, son espacios de supervivencia, donde la falta de intimidad y los conflictos de convivencia deterioran la salud física y mental de las familias.
El 75% del finançament de l'entitat prové de fons privats, un fet que l'administrador de Càritas, Joan Bassa, assegura que els permet actuar amb independència. Així tot, reclama més recursos de les administracions, ja que cada vegada és més minso.
Se confirma una tendència a la disminució del finançament de les administracions públiques. Des de Càritas demanem un augment del suport en el tercer sector, ja que els recursos, el que molt bé de subvencions, se manté estable. Però les necessitats i les demandes creixen cada any.
Càritas Mallorca va invertir el 2025 gairebé 4 milions d'euros.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem a titulars, ha estat detingut a Calvià l'administrador de Crime Network, una de les plataformes criminals més grans a la part oculta d'internet, coneguda com a Dark Web, el web fosc. El sospitós ja ingressat a la presó després de passar a disposició judicial. Olivia Navarro.
Es considera el major mercat negre de parla alemanya a internet. Oferia béns i serveis il·lícits, com ara la venda de substàncies estupefaents, documents falsificats, dades bancàries sostretes, eines i equips de phishing, així com accessos il·legals a diferents serveis digitals. La Prefectura de Policia de Balears ha informat que ha bloquejat el servidor d'aquesta plataforma, que tenia més de 100.000 usuaris. En l'operació conjunta, en les autoritats alemanyes, s'ha detingut concretament a Calvià el presumpte cervell i a quatre persones més a Alemanya, on també s'han fet tres escorcolls, dos en immobles vinculats al líder detengut ara a Mallorca. La investigació va començar fa 3 anys i mig arran d'una sol·licitud de cooperació policial internacional formulada per les autoritats alemanyes de Baden-Württemberg. La xarxa sembla que operava sota el model denominat crim com a servei. L'investigat canviava constantment de domicili per dificultar així la seva localització. Després de passar a disposició judicial, ha ingressat a presó de manera preventiva en espera de judici.
I Formentera atendrà per primera vegada un pis pont per a dones víctimes de violència masclista. L'Ibavi ha cedit un habitatge al Consell de l'Illa en col·laboració amb l'Ibedona, Elena Trinidad.
Fins ara, Formentera disposa d'un pis per atendre dones víctimes de violència de gènere en casos d'urgència. A partir d'ara, per primera vegada, i tal com reclamava el Consell, l'Illa comptarà amb un habitatge transitori anomenat tècnicament pis pont per a aquestes dones i els seus fills, si n'és el cas. Una passa endavant que ha celebrat el president del Consell de Formentera, Òscar Portas.
D'aquesta passa endavant de justícia social cap a la població de Formentera.
El pis és per dones que es troben en el tram final d'un procés de recuperació i que només tenen pendent l'accés a un habitatge per tenir una vida autònoma, ho explica Cati Salom, directora de l'Ibedona.
El fet de que elles puguen reprendre i puguen normalitzar la vida en el seu lloc, no? D'on se senten i on els seus fills i filles, en el cas de que en tinguen, també se sentin integrats i puguen seguir fent una vida normal, és el més important per nosaltres.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i la directora de l'Ibedona, Cati Salom, han formalitzat avui l'assignatura del conveni de col·laboració per un període de 4 anys prorrogables a 4 més, escoltant al responsable d'Habitatge.
I és verdad que en el caso de las mujeres que han sido objeto de violencia machista hay que acompañarlas en todo ese proceso. Y en todo ese proceso, en Formentera, nos faltaba un eslabón.
La sessió a les dones víctimes de violència de gènere es farà per un període màxim de 2 anys. L'Ibedona aporta al Consell de Formentera, que es farà càrrec del servei, un màxim de 20.000 euros per amoblar el pis.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Seguim amb més qüestions de l'actualitat quan són les 2:17. Les Balears tindran un paper important en el control de les fronteres si acaba entrant en vigor el nou reglament de retorns de la Unió Europea que endureix la política migratòria. Així ho vaticina Margalida Capellà, directora de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània de la UIB.
En una entrevista a l'informatiu Matí, Capellà ha explicat que es podrien arribar a construir infraestructures a les illes per fer un triatge preliminar de les persones que arriben a Europa de manera irregular i sol·liciten asil. Es preveu que en alguns supòsits els ho deneguin perquè provenen d'un tercer país considerat segur i aleshores aquestes persones podrien quedar aquí un màxim de 12 setmanes.
Mos afectarà directament perquè nosaltres som frontera de la Unió Europea i és possible que se construeixin infraestructures per fer el que se diu screening, no? Un triatge preliminar de persones que arriben a la Unió Europea de forma irregular i sol·liciten asil.
Si cap país impugna el reglament davant la justícia europea, entraria en vigor aquest mateix mes de juny.
Més coses, l'Observatori d'Arquitectura Saludable, l'OAS, insta les institucions competents a rehabilitar i reformar els espais educatius per millorar el benestar i l'aprenentatge dels alumnes. Per això, avui presenta una fitxa tècnica perquè tots els agents implicats a l'hora de construir aquests espais segueixin i beneficiïn així els estudiants. L'objectiu és coordinar tots els aspectes de l'arquitectura saludable.
Ho han fet en la segona trobada d'arquitectura saludable que s'ha celebrat a la seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes. En aquesta jornada han parlat sobre què s'ha de fer per adaptar els centres educatius, ja que, diu la presidenta de l'OAS, Rita Gasalla, ara es coneix millor com funciona el cervell i quines necessitats té.
De cómo es el aire, cómo es la luz, cómo es la acústica, depende mucho nuestra salud y, por supuesto, nuestra concentración, nuestra memoria y nuestra capacidad de aprendizaje. Por eso es tan importante la arquitectura, precisamente para rehabilitar los centros educativos, y por eso es tan importante en general para el diseño de cualquier espacio.
Per desenvolupar construccions arquitectònicament saludables és important tenir en compte el material o la qualitat de l'aire, entre d'altres ítems. A les Illes queda molta feina per fer. El degà del col·legi, Bernat Nadal, explica que rehabilitar els centres educatius és important.
En tant en quant puguin tenir una facilitat d'aprenentatge i unes condicions òptimes per poder desenvolupar la seva part cognitiva i poder desenvolupar, formar-se com a persones i, a més, tenir aquest creixement a nivell cognitiu.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En titulars, el Consell de Mallorca demana a l'Estat que protegeixi els interessos de les empreses mallorquines a Cuba després que dues hoteleres, Iberostar i Melià, han cedit prop d'una trentena d'hotels a causa de l'amenaça de Donald Trump de sancionar les empreses que col·laborin amb el règim militar de l'illa. L'ultimàtum de l'administració nord-americana finalitza demà.
En un comunicat, la institució insular ha expressat el seu suport a les hoteleres mallorquines. Destaquen que aquestes empreses han estat protagonistes d'un dels processos d'internacionalització més exitosos de les illes fins a convertir-se en referents mundials. Per això exigeixen que puguin desenvolupar la seva activitat amb seguretat jurídica, estabilitat i garanties per les inversions. A la mateixa línia també s'ha manifestat el vicepresident espanyol Carlos Cuerpo de visita institucional a Amèrica, on ha assegurat que estan en contacte amb les companyies afectades.
Estamos haciendo un seguimiento estrecho de las órdenes que se dictan desde la administración americana y haciendo también o teniendo un diálogo permanente con nuestras empresas para ayudarles y acompañarles en este momento, tanto con Meliá como con todas las empresas que están presentes, a través de la oficina comercial, pero también desde la Secretaría de Estado de Comercio, haciendo de puente incluso con las autoridades americanas.
Aquí a les Illes, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha criticat les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump, que a Cuba afecten les empreses turístiques i també lesionen el dret del poble cubà a superar les dificultats econòmiques del bloqueig.
El actual mandatari estadounidense, el senyor Trump, que vestido de neoliberalismo y de un liberalismo de mercado, resulta que está interviniendo el mercado de manera mucho más contundente que cualquiera. Yo creo que aquí deberíamos todos proteger lo que es la actividad empresarial de los intereses turísticos y de empresarios de Baleares.
Rodríguez ha carregat també avui contra Marga Proens per negar-se a negociar de forma bilateral amb l'Estat un nou finançament autonòmic. El delegat del govern espanyol a les Balears ha defensat que les illes rebran enguany gairebé 3.200 milions d'euros de l'Estat, un 5,8% més, i reclama que aquests recursos es destinin a millorar la sanitat, l'educació, la dependència i l'habitatge públic.
Segons el delegat, el rebuig del govern a que l'Estat perdoni part del deute i a noves vies de finançament respon a una estrategia del PP per desgastar l'executiu de Pedro Sánchez.
La realidad es que esta mejora constante de los fondos, de los recursos financieros que el Estado aporta a Baleares, no se están utilizando para la mejora de estos servicios públicos. Son servicios públicos que están desgraciadamente degradándose a pesar de tener un incremento sustancial de la financiación.
La presidenta Proens ha parlat d'aquestes negociacions sobre el nou sistema de finançament i també sobre la intenció de Pedro Sánchez de presentar uns pressupostos generals de l'Estat. Diu Proens que són cortines de fum del PSOE per desviar l'atenció dels presumptes casos de corrupció, i el president espanyol li ha demanat eleccions anticipades.
Que convoqui eleccions, que ja ho deixi anar, que convoqui eleccions, que doni sa veu en els ciutadans i que... El meu missatge en quant a sistema de finançament és molt clar. Mentre jo sigui presidenta del govern, els ciutadans de les Illes Balears no pagaran en sots seus impots els regalos del Partit Socialista a l'independentisme català.
I encara una veu més sobre qüestions politico-econòmiques. Més per Mallorca, demana l'Estat que no es deixi caducar el règim especial de les Illes al desembre de 2028 i reclamen a l'executiu de Pedro Sánchez que sigui més transparent. No ho ha dit el coordinador de la formació ecosobiranista, Lluís Apestegui.
És primordial assegurar-nos que
el 31 de desembre del 2028, aquest règim especial no caduqui. Això no vol dir que des de Més per Mallorca no considerem i no treballem per millorar aquest règim especial fiscal de les Illes Balears.
Nou escorcoll de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil en el marc del cas Leire. Els agents han escorcollat aquest dijous la seu de l'empresa Tubo Reunidos a Bilbao per ordre del jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz. També ha acudit a la Societat Estatal de Participacions Industrials, CEPI, a Madrid.
Segons els informes de la Guàrdia Civil, la presumpta trama liderada per Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez hauria cobrat prop de 115.000 euros per mitjançar en la concessió d'un préstec de la CEPI a Tubos Reunidos de més de 112.000 euros. Luco sospita que quan l'ajuda estava bloquejada varen recórrer a Santos Cerdán i que fins i tot varen contactar amb algun membre del PNB per tirar-la endavant. Els investigadors també apunten a una segona maniobra entre el 2024 i el 2025 per ajornar el pagament dels interessos del deute. De fet, al sumari hi consta una reunió a Ferraz entre Cerdán, Leire Díez i directius de l'empresa.
I B3 Notícies ha tingut accés als àudios inclosos en el primer, en el sumari del cas Leire Díez, que posen de manifest algunes de les maniobres de l'exmilitant socialista. En aquestes gravacions hi ha una cridada de la llanternera del PSOE amb l'ex número 2 d'Interior, Mariano Rajoy, i imputat en el cas Kitchen, Francisco Martínez. En aquestes converses, Díez li va proposar literalment netejar les institucions.
En un altre àudio recull una reunió entre Leire Díez, l'empresari Javier Dolcet, Jacobo Teijelo, que és advocat de Santos Cerdán, i el guàrdia civil Juan Sánchez Yepes. La coneguda com a llanternera del PSOE presumeix de contactes a altes esferes i afirma que la propera reunió que tindrà serà amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Segons Luco, Díez i González es van reunir al Manco 3 vegades.
Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guàrdia Civil.
No, yo con eso no quiero.
La mía.
Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver...
Es de mi confianza.
Sí, pero sí, yo lo sé, y que tú... Pero yo es que no me fío ni del DAO, ni me fío de nada. El DAO no es mío.
Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat avui de forma rotunda tenir cap coneixement de pressions a agents de l'UCO, de la Guàrdia Civil, per frenar investigacions que afectaven el PSOE o al govern estatal. També ha defensat amb fermesa la plena honestedat de la directora del cos, de Mercedes González.
No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido, no la hubiera tolerado. Y a mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad.
David Sánchez nega haver intervengut a la creació i adjudicació del seu lloc de treball com a coordinador de conservatoris a Badajoz. El germà del president espanyol, acusat de tràfic d'influències i prevaricació, ha declarat avui el judici que se celebra a l'Audiència Provincial i només ha contestat preguntes del seu advocat. Un a un ha anat desfilant els 11 acusats que no han sortit del guió. No hi va haver favoritisme, diuen, i la feina de Sánchez va ser productiva i positiva per l'administració.
Respecte de la principal prova en què es basa l'acusació popular formada per PP, Vox i altres entitats d'extrema dreta, un mail amb el qual suposadament donava a entendre que ja sabia per qui anava la plaça abans que fos adjudicada, David Sánchez ho ha atribuït a un malentès.
Jo confundí que la plaça estava publicada con la adjudicación de la plaza, pero inmediatamente en ese mismo correo el propio Luis me corrige. Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
I la Fiscalia ha rebaixat de 6 a 3 anys de presó la petició per l'exconseller de Presidència de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, en el judici del cas Púnica.
En la sessió d'avui a l'Audiència Nacional, la fiscal ha reduït la pena a l'exdirigent del Partit Popular en retirar-li les acusacions sobre els contractes de Tiempo Zuelos, tot i que manté que va usar la seva influència política per afavorir l'empresa d'un amic seu en festes municipals. Granados ha negat durant la seva declaració haver donat cap ordre irregular i ha assegurat que qui comandava era l'aleshores presidenta Esperanza Aguirre. Per la seva part, les defenses han demanat l'absolució i han al·legat dilacions indegudes per l'enrevessar procés judicial.
I Israel i el Líban han acordat implementar un nou alto al foc condicionat al fet que la milícia xiïta Hezbollah cessi els seus atacs contra el territori israelià i les seves operacions al sud del país àrab.
Segons el Ministeri de Defensa, els dos militars espanyols es troben estables i la seva vida no perill.
Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Un incendi ha calcinat una nau en el polígon industrial de Binicelet. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. El foc s'ha originat aquesta matinada, tot i que està controlat des de primera hora del matí. Els bombers, de moment, només han pogut actuar des de l'exterior pel risc d'esfondrament.
Vox no garanteix l'aprovació d'uns nous pressupostos a Palma.
El seu portaveu, Fulgencio Coll, s'ha mostrat crític amb l'equip de govern per la manca d'aplicació de mesures que havien proposat i no assegurar que l'any que ve els hi donin suport.
I les proves d'accés a la universitat estan a punt d'arribar al final.
Queden dues proves i la jornada acabarà a les 7 de l'hora baixa. Enguany, a Mallorca, s'han presentat 4.000 alumnes repartits en 4 centres.
Tot donant parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Planas, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de la sortida des de la Vileta fins a l'altura de l'incompressor cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport i a l'altura del pont de Sant Gorleu fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Soia en sentit Andratx. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx i a la carretera de Valldemossa. I ja a la resta de principals carreteres de Mallorca trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, un incendi ha calcinat una nau en el polígon industrial de Binissalem. El foc s'ha originat aquesta matinada i està controlat des de primera hora del matí. Foc poc més d'una hora, els bombers han pogut entrar dins el local, moment fins al qual havien hagut d'actuar des de l'exterior pel risc d'esfondrament. Ahir és la nostra companya Laura Marcos. Bon dia, conta'ns.
Bon dia. A hores d'ara, els bombers continuen fent feina per sufocar les flames que afecten principalment la nau número 14 del carrer Pou de la Sínia del polígon de Binissalem, on s'ha declarat el foc a 1:30 de la matinada. Era el magatzem d'una empresa que organitza esdeveniments esportius i on hi havia sobretot material plàstic de senyalització i estris d'atletisme i gimnàsia, és a dir, molt inflamable. La nau té dues plantes, el forjat de la primera ja ha passat per ull i part de la coberta també ha caigut. Els bombers treballen de manera intensa des de fa 13 hores i per seguretat han de apagar el foc a través de forats que han de fer els costats de la nau. José Argandoña, tècnic de bombers de Mallorca, destaca que l'objectiu és evitar que es propaguin les flames a més naus i que el risc s'incrementa pel vent que bufa aquest migdia.
Pues aparte de sofocar, terminar de sofocar el incendio, que nos está siendo difícil por la cantidad de material que hay acumulado y por no poder trabajar dentro ni poder remover todo este material, que sería lo ideal para acabar de extinguirlo de manera rápida, estamos empleando espuma desde fuera o desde pocos metros en el interior de las naves.
Segons els bombers, hi ha dues naus més afectades. Els propietaris, entre els quals avui de matí hi havia el de la nau calcinada, encara no han pogut valorar-ne els danys.
Creo que está toda llena de humo la nave, porque gracias a Dios, no, me parece, no sé, todavía no hemos entrado.
He vengut cap aquí i ho he vist en primera vista, tot és foc, les flamarades, ha estat un poc impressionant.
Durant el matí, l'Ajuntament ha desallotjat part del polígon i s'ha plantejat fer el mateix amb l'Institut del Poble, que es troba a manco d'un quilòmetre, una opció, però que ha descartat després de mesurar allà el diòxid de carboni. El batlle Víctor Martí lamenta el fet que aquest no és el primer incendi en aquesta zona.
No sabem exactament què pot haver estat, en aquests sos tècnics de les bombers, i pot haver estat un mòbil, un carregador, no se sap què, haurà de mirar, però encara s'ha cremat la nau, però ha afectat o pot afectar la resta. O sigui que tenim una nau cremada en tota l'activitat que representa.
Els bombers preveuen que les tasques d'extinció duraran tot el dia, en què hi participen, en a dir, efectius dels parcs d'Inca, Alcúdia i Manacor. Encara que les naus afectades treballen diverses persones, no hi ha hagut ferits perquè el foc es va iniciar de matinada i no hi havia ningú a dins. Guàrdia Civil i Policia Local investiguen ara les causes de l'incendi.
Gràcies, Laura, en directe des de Binissalem per aquesta darrera hora sobre aquest incendi al polígon industrial de Binissalem. Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Palma impulsarà la renovació de la barriada Songoleu i comptarà amb el fons del govern. Cort també preveu comptar amb finançament del Pla Estatal d'Habitatge i fons europeus. Entre les actuacions es volen dur a terme millores a les instal·lacions educatives, al mobiliari urbà i a l'enllumenat d'aquesta barriada, on hi viuen més de 12.000 persones. És el tercer barri més poblat de Palma.
L'Ajuntament i el Govern han signat avui el protocol de col·laboració per impulsar la regeneració de Songoleu. De moment, no hi ha data per començar les obres, ja que primer s'ha d'elaborar el projecte. A més, el batlle de Palma, Jaime Martínez, vol que la futura reforma compti amb aportacions veïnals. També, tot i que l'any que ve encara no es disposi del pla definitiu, Martínez ha assegurat que els comptes de l'any que ve inclouran un seguit d'actuacions al barri.
A partir d'ara s'ha firmat el protocol, l'Ajuntament se reunirà també en tots els col·lectius, amb els veïnats, per definir totes les coses que ja tenim identificades, com són reformes en els centres educatius, millora d'enllumenat, recuperació d'espais lliures, renovació de voreres, de carrers, de lluminaris i de mobiliari urbà.
L'ampliació del tren fins a Llucmajor també preveu una aturada a Songoleu. D'aquesta manera millorarà la mobilitat al barri. La presidenta del govern, Marga Proens, s'ha dirigit als veïns presents a la presentació i els ha dit que lamenta que durant massa anys la barriada ha estat abandonada.
Complim una cosa que era de justícia històrica en Songoleu, perquè deixi de ser un dels principals barris de Palma, però també un dels barris històricament més oblidats si parlam d'invasió pública.
I el coordinador del districte de Llevant, Jouba Sissoko, ha dit que la regeneració de Songoleu millorarà molts dels problemes que pateix actualment el barri.
En una barriada que ha crescut tan ràpidament, la veritat que falta molt més, no? I per això s'ha fet aquesta presentació, en la qual s'ha deixat clarament que la intenció és donar-li molt més a la barriada i estar pendents, com estem, de fer-ho créixer.
Veïnades presents a la presentació han demanat més presència policial i més neteja.
Por donde yo vivo hay drogadictos, venden la droga, ¿eh? Y yo estoy al lado del colegio de Joan Capó. Tiran la jeringuilla al colegio y no podemos tener los nietos con nosotros por culpa de toda la chusma que hay.
Teníamos un policía de barrio que misteriosamente desapareció. Ya no tenemos policía de barrio. Sí, se pasean, pero necesitamos un señor que conozcamos, que podamos acudir rápidamente a él.
L'ampliació del tren de Llucmajor connectarà el barri de Songoleu amb punts estratègics com l'Hospital de Son Llàtzer, l'aeroport de Palma o la platja de Palma.
D'altra banda, Vox no garanteix al batlle de Palma, Jaime Martínez, que doni suport als pressupostos municipals de l'any que ve. El portaveu de la formació, Fulgencio Coy, s'ha queixat que el Partit Popular no compleix amb molts dels punts que van firmar al començament de legislatura i que van permetre la governabilitat dels populars. Per això avisa que l'any que ve queda... l'any que queda abans de les eleccions, faran una oposició més dura al consistori.
Vots critica que les diferents regidories estan infradotades de personal, que no s'ha fet gaire millores per garantir la seguretat ciutadana o que no s'ha reconvertit prou sòl urbà per construir habitatges de protecció oficial. El regidor Fulgencio Coll també ha demanat al batlle Julio Jaime Martínez on són els 13 aparcaments nous que s'havien de fer i per què Palma continua estant bruta, a banda de qüestionar, diu, que les multes i notificacions municipals estan en català, no en les dues llengües oficials. Per tot això, els d'Abascal prometen un final de legislatura amb una oposició dura i sense garantir de moment el seu suport als pressupostos de 2027.
Haremos una oposició constructiva dura. Exigiremos y desde luego he dicho no garantizamos los presupuestos 2027, pero sí haremos todo lo posible para que la parte del año que le queda sea el más productivo en beneficio de los ciudadanos.
El bala de Palma, Jaime Martínez, s'ha mostrat tranquil i confia que Vox no posi obstacles a l'aprovació d'uns nous comptes.
Com per fet que després de 3 anys donant suport en els pressupostos de l'Ajuntament i on, a més, compareixen moltes inversions que estan absolutament pactades amb ells, que el pressupost del 2027 no aturarà inversions que ells mateixos varen aprovar.
A tot això, més per Palma, ha acusat avui l'Ajuntament d'erradicar els arbres de ciutat després que s'ha eliminat massa vegetal en llocs com el carrer Torquato Luca de Tena i la plaça dels Patins. El regidor ecosobiranista Miguel Àngel Contreras ha assegurat que no són casos aïllats, sinó la política del consistori de canviar arbrat per ciment.
A banda de la plaça dels Patins i del carrer Torquato Luca de Tena, Contreras ha criticat l'eliminació dels Villa Ombra de la plaça de Vicenç de Llorenç Villalonga, que va derivar en recursos judicials i protestes dels veïnats. El regidor critica que aquestes actuacions es produeixen enmig d'una emergència climàtica amb més onades de calor i més intenses.
La nostra ciutat el que necessita són més arbres, més ombra i més verd. Però, per contra, el Partit Popular està fent un autèntic arboricidi a Palma. I els veïnats i veïnades dels diferents barris de la nostra ciutat s'estan queixant sistemàticament i constantment d'una política de fets consumats aplicada cada vegada des de l'obscurantisme sense donar cap explicació.
2:41, ho dèiem en titulars. Les proves d'accés a la universitat estan a punt d'arribar al final. Queden dues i la jornada acabarà a les 7 de l'hora baixa. Enguany, a l'illa s'han presentat 4.005 alumnes repartits en 4 centres.
La gran novetat d'enguany és que s'han hagut de reforçar els controls contra el plagi amb detectors de radiofreqüència. Així tot, la UIB ha informat que no hi ha hagut cap incident destacable relacionat amb aquesta qüestió. L'alumnat ha comentat que els nervis d'avui no són com els del primer dia.
Ara ja està, darrer dia, mos queda mates i ingles. Mates, confiem que és el més difícil, però no hem de poder dir coses perquè darrer dia ja i són lliures.
Bé, no, el primer dia era per jo més difícil, que havia de tallar història, però bé, avui ciències generals i anglès, se pot passar.
El cap i el fi és com un examen més, que pinten com si fos el darrer examen de la teva vida i no.
Els seus mestres també ho han notat i destaquen que han arribat bé fins a les proves.
Bé, el primer dia sí que se'ls veia bastant nerviosos, però després jo crec que ja se'ls hi passen bastant els nervis.
Oh, ara ja està pràcticament tot fet, és el darrer dia, i coratge, i que se posin tranquils.
De fet, ja pensen en el final del dia d'avui.
Sí, avui vespre ja anem a Palma de festa, perquè això s'ha celebrat, i 2 anys que han passat. Jo crec que, bueno, és el millor, el màxim que podem aconseguir.
Les notes provisionals sortiran el 10 de juny i la convocatòria extraordinària serà els dies 30 de juny i 1-2 de juliol.
Més qüestions. Al ple de l'Ajuntament d'Alcúdia ha aprovat una moció per demanar al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic que actualitzi la cartografia marina de l'avaluació ambiental del projecte del segon cable elèctric en la península.
El text reclama una actualització de la cartografia marina abans d'adoptar cap decisió definitiva sobre el traçat del segon cable. La moció insta al Ministeri a requerir al promotor que realitzi una nova cartografia bionòmica marina mitjançant treball de camp recent amb resolució adequada en totes les alternatives amb possible aterratge tant a la badia d'Alcúdia com a la de Pollença. Insta, a més, el Ministeri i el promotor a analitzar alternatives que minimitzin l'impacte ambiental i sobre les persones, incloent-hi el possible aprofitament d'infraestructures existents com les conduccions de la central d'Esmorterà.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio. We'll be right back.
Dedicam el darrer minut d'aquest espai de notícies a una proposta per al mes de juliol, concretament al Festival Jazz Demà de Porto Colom, que torna al Mollet d'en Perelló i es consolida com l'epicentre de la música creativa. L'onzena edició celebrarà del 1 al 5 de juliol i comptarà amb grans músics com Albert Sans, Sara Dowling i Albert Cirera o l'Aleix Big Band de Toni Vaquer.
El festival arrencarà el 1 de juliol amb una de les seves propostes més icòniques i singulars, els concerts Dins la Mà. El 3 de juliol l'escenari es traslladarà al Mollet d'en Perelló. Els alumnes de la nova edició del Campus de Música Creativa mostraran al públic el resultat de 3 dies de tallers i creació col·lectiva. La nit del 4 de juliol concentrarà algunes de les propostes més riques del panorama actual: Samà, Albert Cirera i Tres Tambors.
I amb aquesta proposta per al mes de juliol arribem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
L'Illes Balears Palma Futsal cercarà classificar-se per les semifinals del play-off pel títol.
El mallorquins han de guanyar obligatòriament el Manzanares si volen jugar les semifinals contra el Pozo Múrcia, que ahir, a falta de 2 segons per acabar la pròrroga, va aconseguir el gol de la victòria contra el Jaén. El tècnic del mallorquins, Antonio Vadillo, avisa del Manzanares.
Estamos todos muy equivocados con Manzanares. Todos muy equivocados con Manzanares. Manzanares está ahí para quedarse. No ha venido de casualidad. Y la ventaja nuestra es la cancha. No la hemos ganado en la liga regular. Y pues bueno, te lo decides. Y lo decides, prefieres decidirlo en tu casa que fuera de tu casa, con el apoyo de tu gente.
Y también el entrenador del Palma Futsal, Vadillo, demana el suport de la afición.
Sí, sin duda. Siempre jugar en casa es mejor, ¿no? Independientemente de cómo se hayan dado las cosas anteriormente, ¿no? Y necesitamos el apoyo de nuestra afición. Necesitamos que venga. También necesitamos de que, si todos queremos que Palma esté ahí, tenemos que empujar todos. Y eso es importante en nuestra afición. Lo hemos demostrado mil veces ya, ¿no? No es lo mismo somos hoy con 1.300 personas, 1.200, 800, que somos hoy con 4.000.
I això, diu el pivot del Palma Futsal, Xaruto, respecte a l'enfrontament d'avui vespre, que decidirà quin dels dos equips s'enfrontarà al conjunt murcià.
Va ser un partidazo en casa, así como fueron los dos partidos. Estamos preparados para hacer un gran partido. Queremos mucho ese pase al semifinal, pero sabemos que vamos a enfrentar un adversario muy fuerte que va a nos causar mucha dificultad. Pero estamos preparados y creo que el partido será definido en detalles. Bien, tenemos que defender mucho y tenemos una pequeña ventaja que es estar en casa con nuestra afición.
Alisson, Herbaixa per sanció i Rivillo i Müller per lesió. El partit Palma Futsal Manzanares ho podreu seguir en directe a les 7:30 aquí a IB3 Ràdio.
Futbol, avui juga la selecció espanyola el penúltim partit amistós abans del Mundial.
Un partit contra Irak que disputarà l'estadi Riazor a la Corunya a les 9 del vespre. El darrer amistós a Espanya van de viatjar cap a Mèxic i Estats Units. Per aquest enfrontament, el seleccionador Luis de la Fuente no podrà comptar amb Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz, que són baixa per problemes musculars. Però de la Fuente confia que arribin a punt per al debut mundialista contra Cap Verd. El davanter del Celta de Vigo, Borja Iglesias, precisament parla d'aquesta situació.
Vamos con tranquilidad y con normalidad. Entendemos que estas situaciones suceden y para lo que necesiten estamos aquí para ayudarles y estoy seguro que llegarán en condiciones óptimas y nos aportarán muchísimo. Y luego, pues, entender que esto funciona así es lo que toca y disfrutar también de esos procesos de recuperación que creo que cuando los pasas y luego llegas a estar bien de nuevo, te das cuenta de lo importante que es cuando estás bien.
Tampoc hi seran Cucurella, Rodri, Oyarzábal i Pedri, que no estan convocats. Miquel Merino ja s'ha incorporat al grup i els homes de reforç, entre ells Leo Román, acabaran la concentració avui, després del partit, i no descartant que pugui jugar uns minuts. D'altra banda, David Raya, Zubimendi i Fabián s'incorporaran al grup un poc més tard perquè disputaren dissabte passat la final de la Champions League.
I pel que fa a la selecció espanyola femenina, Toni, que demà jugarà contra Anglaterra a Somoja, avui protagonisme per la futbolista mallorquina Patri Guijarro.
La migcampista mallorquina del Barça serà demà a Somoja per ajudar a classificar Espanya pel Mundial de l'any que ve, que disputarà el Brasil. Guijarro, en declaracions a IB3, parla d'aquesta motivació especial que significa jugar contra Anglaterra.
Ese plus de que sea contra Inglaterra nos hizo incluso más ilusión. Es verdad que no la jugamos a los dos partidos que tenemos que ganar 100%. Ojalá fuese el último partido porque sería como lo perfecto para que sea todo decisivo. Pero creo que no hay mejor escenario que en casa, somos con nuestra gente y contra Inglaterra, que es, no es dentro del grupo el rival directo.
Patri Guijarro també diu que serà especial el fet que quatre jugadores mallorquines estiguin presents en aquesta convocatòria.
Nada fácil, nada fácil. Es la primera vez. Sí que es verdad que hemos coincidido Virginia, Mariona y yo, y en ese impasse de entre Virginia y Cata creo que no llegamos a coincidir las cuatro, pero creo que ha sido el máximo con Lucía ahora. La verdad que, bueno, muy, muy especial que haya representación balear en la selección española.
A partir de les 6:30 s'entrenarà la selecció espanyola a Somos. També ha parlat Patri Guijarro del progrés del futbol femení.
Pero en poco tiempo, enseguida, el fútbol femenino está creciendo muchísimo, la gente se está interesando muchísimo por nosotras, que cada vez se mueve más. La federación está haciendo también esfuerzo para moverlo más. Entonces, yo creo que hay que seguir por este camino, incluso a ver si podemos meter un poco más de punch en los equipos, sobre todo a nivel de clubes.
A Eivissa, un bon grapat de les jugadores infantil del Puig d'en Valls estaran també demà vespre a Somoix pel gaudir de l'Espanya Anglaterra. Víctor Sancho.
Bon dia, és l'únic equip de futbol 11 femení d'Eivissa. Ja van viure els amistosos a camises previs al títol mundial a Austràlia i Nova Zelanda i la celebració pels carrers de Vila amb les campiones del món ara fa 3 anys. Demà, jugadores del Puig d'en Valls com Usue Naranjo, Maria Costa, Olaya Ferrer, Adriana Martín o Analia Gaona estaran a Somoix per animar a les nostres.
Se supone que voy a ir. Aún no tengo entrada, pero me gustaría ir, obviamente.
Ver con mi madre, que es la delegada del equipo y con los de Mallorca, y estoy emocionada por verlo.
Yo creo que no aniré y no tinc entrada, pero me agradaría molt anar-hi, pero crec que no vaig anar.
No ho sé, estic mirant, però espero poder anar.
Sí, me hicieron dos partidos en Ibiza hace 2 años o así, y sí que las fui a ver.
Sí, quan varen venir a Ibiza, jo vaig poder sortir de la mà amb les jugadores i pues va ser increïble.
Demà som Moix i hi haurà expedició ibicenca per animar la selecció cap al Mundial del Brasil.
I el director de futbol del Reial Mallorca, Toni, ha fet balanç del darrer curs.
En declaracions dels companys d'EFE, la pregunta si va pensar en dimitir. Això diu Pablo Ortells.
En un momento de disgusto, de decepción, de pasarlo mal por el descenso, no solo por mí, sino por toda la gente un poco que trabaja en el club, igual que los aficionados, los jugadores, cuerpo técnico, familiares de todo el mundo, pues se te pasan 27.000 cosas por la cabeza y piensas en todo. Son momentos muy complicados, muy difíciles. Y a medida que pasan los días, pues vas hablando con los compañeros, vas analizando cosas, hablas con los propietarios y digamos que vas pues dándole la vuelta a esa situación fastidiada que todos hemos tenido.
Pablo Ortiz agraeix el suport de la propietat i diu que el club té unes bases sòlides per tornar a primera divisió el més aviat possible.
Yo agradezco a la propiedad la confianza que ha tenido en mí desde el primer día que llegué. Llevo ya 6 temporadas aquí en el Mallorca. Y aun siendo momentos difíciles, pues yo creo que tenemos unos propietarios que confían en los proyectos a medio largo plazo. Creo que el club sigue creciendo pese a este momento de descenso y que vamos a jugar en la segunda división, pero hay que mirar al futuro, hay que mirar adelante, y yo creo que el club tiene unas bases sólidas pues para poder regresar a primera lo antes posible.
I pel que fa a la renovació de l'entrenador, això diu el director de futbol del Real Mallorca, de Martín de Michelis.
Tiene personalidad para liderar el proyecto. Creo que a nivel futbolístico se ha visto un cambio en el equipo. Y pienso que con tiempo, con margen, sin la urgencia de llegar rápido a un sitio, adaptarte rápido y a competir el primer día, pienso que con ese tiempo pues va a crear una identidad dentro del equipo, unas formas de hacer y de jugar que evidentemente pensamos que nos pueden llevar al éxito, que es volver a la primera división.
I acabam amb uns apunts més esportius.
En pàdel, Gemma Triay i Del Fibre han passat als quarts de final del Major d'Itàlia després d'imposar-se per un doble 6-1 a Clàudia Escacena i Patricia Martínez. Demà esperen Tamara Icardo i Clàudia Jensen. En bàsquet avui es disputaran dos partits dels quarts de final del playoff pel títol. A les 7 el Barça rebrà l'UCAM Múrcia i a les 9 el Real Madrid. El menorquí Sergi Llull necessita guanyar la Laguna Tenerife per seguir viu en la competició. Ahir, Baskonia 85, Juventut 70 i València 83, Bilbao Bàsquet 80. I recordant que Esport 3 en joc començarà a les 7:30, avui amb el partit Palma Futsal Manzanares, el guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà en semifinals al Pozo Murcia.
Gràcies, Toni. Fins aquí els esports. Fem una pausa i cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Es pot morir de tristesa? Idò, sembla que sí. És el que assegura la família li ha passat a la historietista i cineasta franco-iraniana Marjan Satrapi, que ha mort de pena poc més d'un any després que ho fes Matías Ripa, el seu marit, i l'amor de la seva vida. La notícia de la desaparició de l'autora de Persepolis ha trasbalsat. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
El món cultural, igual que ho va fer l'aparició de la seva obra mestra.
Amb la qual va dibuixar la seva infantesa a Teheran durant la Revolució Islàmica, que el 1979 va derrocar el de Pèrsia i va dur al poder l'ayatolà Khamenei i el seu règim teocràtic que va coartar les llibertats individuals i, sobretot, com acostuma a passar, la de les dones.
Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos, que se cubran bien el cabello y que no se maquillen.
Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases. A veces se ponen prendas tan ajustadas que se les ve la ropa interior. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta nada al ver a esos señores tan ceñidos y que ellos, como hombres, se exciten tanto por unos centímetros de menos de velo?
La seva família, acomodada i progressista, va enviar-la a Europa, però les coses tampoc serien fàcils aquí.
Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose.
Satrapi ho va dibuixar en blanc i negre i quan l'obra ja era un fenomen mundial, només comparable amb el Maus d'Art Spiegelman, la va dur al cinema on guanyaria el premi del jurat de Cannes. Transformada en un símbol dels drets humans, de la llibertat i el feminisme, la seva veu inspirà creatius, potser més creatives de tot el món, i una d'elles la il·lustradora i dissenyadora gràfica Margalida Vinyes.
Si jo he fet algun còmic, ha estat gràcies a que vaig llegir el seu llibre Persepolis. Ella va ser la raó per la qual jo vaig decidir fer la novel·la gràfica de Catalina, la cuinera de l'òpera. Diuen que ha mort de tristesa per el fet de que el seu amor va morir fa un any. I bé, supos que també per la situació de l'Iran, que no pot estar pitjor.
Commocionada Fàbria Gargiulo, commocionada també com moltes altres autores de còmic, Marta Massana.
La Marjan Satrapi ha estat una d'aquestes autores que ens han demostrat que amb els còmics se poden explicar coses molt importants. En Persepolis ens va regalar una mirada superhumana i, a més, plena d'humor, sobre un món que molts no coneixíem. Com a autora de còmic, li devem moltíssim. Gràcies per demostrar que les nostres històries importen.
Guardonada fa 2 anys amb el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats, acabava el seu discurs amb uns versos de Saadi, un poeta iranià del segle XIII.
Les hommes font partie du même corps et sont issus de la même essence. Si le destin faisait souffrir l'un des membres...
En les seves paraules, reclamava l'empatia i la justícia com a part intrínseca de l'ésser humà. Deia que els indiferents al patiment dels altres no mereixien anomenar-se éssers humans.
Idò, amb la mort de la cineasta i historietista franco-iraniana Marjan Satrapi, arribarem a les 3 del capvespre. Senyals horaris, repassem les notícies més destacades d'aquest dijous, 4 de juny. Després de 14 hores de feina, els bombers encara treballen en l'extinció de l'incendi que ha destrossat una nau del polígon industrial de Binissalem i n'ha afectat 2 més. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. Les flames afecten principalment la nau número 14 del carrer del Pou de la Sínia del polígon. Era el magatzem d'una empresa i hi havia molt de material inflamable. La nau té 2 plantes, el forjat de la primera ja ha passat per ull i part de la coberta també ha caigut de la segona. D'haver-se a la 1:30, els bombers han pogut entrar dins la nau. Fins llavors han hagut d'actuar des de l'exterior pel risc d'esfondrament. És el tècnic dels bombers de Mallorca, José Argandoña.
Pues aparte de sofocar, terminar de sofocar el incendio, que nos está siendo difícil por la cantidad de material que hay acumulado y por no poder trabajar dentro ni poder remover todo este material, que sería lo ideal para acabar de extinguirlo de manera rápida. Estamos empleando espuma desde fuera o desde pocos metros en el interior de las naves.
La policia local de Palma i la policia nacional comencen a treballar de manera conjunta per desallotjar els residents de l'antiga presó de Palma que no han sortit de manera voluntària.
Avui s'ha reunit per primera vegada la Junta Local de Seguretat per coordinar el dispositiu policial. El bala de Palma, Jaime Martínez, ha explicat que l'actuació es farà de manera conjunta entre els 2 cossos policials. De moment no hi ha data, però, per dur a terme el desallotjament forçós i és probable que venguin policies nacionals de fora per dur a terme una tasca preventiva.
I que ha de ser les pròximes setmanes, quan sigui aquest desallotjament final, i a banda també l'Ajuntament, recolzaran els serveis socials, però també actuaran amb infraestructures per tapiar definitivament l'immoble. El projecte ja s'està fent, tapiar, vigilar l'immoble perquè no se torni a ocupar i si hi ha una usurpació, actuar a les primeres hores de que això succeeixi.
Detenen a Calvià l'administrador d'una de les principals plataformes criminals del web fosc.
A Crime Network s'oferien documents falsificats o accessos il·legals a serveis digitals. La prefectura de la policia de Balears ha informat que ha bloquejat el servidor de la plataforma que tenia més de 100.000 usuaris. En l'operació conjunta amb les autoritats alemanyes s'ha detingut el Calvià, el presumpte cervell, que ja ha ingressat a presó provisional, i 4 persones més a Alemanya, on també s'han fet escorcolls, i 2 en immobles vinculats al líder detengut a Mallorca.
En clau política, Vox no garanteix l'aprovació d'uns nous pressupostos a Palma.
El seu portaveu, Fulgencio Coll, s'ha mostrat crític amb l'equip de govern per la manca d'aplicació de mesures que havien proposat i no assegura que l'any que ve els hi donin suport. El bala de Palma, Jaime Martínez, però confia que els seus socis donaran suport als comptes municipals.
Haremos una oposición constructiva dura. Exigiremos. Y desde luego, he dicho, no garantizamos los presupuestos 2027. pero sí haremos todo lo posible para que la parte del año que le queda sea el más productivo en beneficio de los ciudadanos.
Un per fet que després de 3 anys donant suport en els pressupostos de l'Ajuntament i on, a més, compareixen moltes inversions que estan absolutament pactades amb ells, que el pressupost del 2027 no aturarà inversions que ells mateixos varen aprovar.
I el Consell de Mallorca demana al govern espanyol protecció a les hoteleres en presència a Cuba.
La institució insular ha expressat el seu suport a Iberostar i Meliá, les dues companyies que han anunciat que deixen d'operar hotels a l'illa caribenya per les amenaces de sancions dels Estats Units. I reclama, més, que els interessos balears puguin desenvolupar la seva activitat en seguretat jurídica.
Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara, IB3 Ràdio comença Tèntol.